Un cap de setmana marcat per la manifestació del dissabte que va omplir el passeig de Marina a Barcelona, en el que s'hi trobaven un bon nombre de maresmencs i maresmenques que van anar a mostrar el seu rebuig enfront als empresonaments dels polítics catalans i de l'article 155. Benvinguts a l'Infovespre Comarcal. Dilluns 13 de novembre de 2017. Benvinguts de nou a l'informatiu que coneix durant 30 minuts les emissores municipals de Calella, Tordera i Palafolls. Com hem dit a l'inici, hem tingut de nou un cap de setmana marcat per la manifestació i la reivindicació en favor de la llibertat dels presos polítics i en contra de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola a Barcelona. Però l'actualitat continua, i aquí al Maresme i a les nostres poblacions, un dels que ha donat de parlar i acte de presència ha estat el vent, que bufa i encara, de fet, està bufant amb molta força en alguns punts de la comarca. Parlarem d'aquests temes i de molts més avui a l'informatiu Vespre Comarcal. A l'edició i locució Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Benvinguts, comencem. Moment tot seguit per repassar titulars. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències pel risc de vent a Catalunya, Vencat, per fortes ventades generalitzades durant tot aquest dilluns. L'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, sobre el 21D. Em veig allà on la gent que pren decisions cregui que puc ser útil. L'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, va anunciar aquest dissabte al matí que estripava el carnet del PSC i que abandonava l'alcaldia del municipi. La territorial de l'ANC a Tordera descriu la manifestació del passat dissabte 11 de novembre com un èxit que va desbordar les expectatives. Es necessiten uns 135 voluntaris i voluntàries per al gran recapte de Calella. Blanes es concentrarà cada divendres per reclamar la llibertat dels empresonats. El Banc de Sang de Catalunya organitza una nova campanya de recaptació a Tordera. Els iaioflautes de Calella denuncien el pacte de govern de Calella. La Diputació de Barcelona escull l'agenda escolar de Palafolls com a projecte de bones pràctiques. En esports repassarem els resultats esportius del cap de setmana pel que fa als equips de Calella, Palafolls i Tordera. I pel que fa al temps, de moment avui hem tingut un ambient assolellat a tota la comarca. No s'esperen precipitacions, els vents seran moderats, força 4 a 5, amb alguna ràfaga forta a la costa del sud del Maresme i a les zones altes de la serralada litoral de component nord i nord-est. Al final de l'informatiu farem la previsió més extensament. Acabats titulars, ara sí, entrem en matèria. Alerta per fortes ventades arreu del país. De moment al Maresme no podem dir que hagin estat doncs, força complicades, ja que, segons ens informen bombers, no hi ha hagut cap actuació així a remarcar. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per risc de vent a Catalunya. El Vencat per fortes ventades generalitzades durant tot aquest dilluns. Segons el Servei Meteorològic, es podran superar els 126 km/h a les cotes altes dels Pirineus, sobretot, i al nord de les Terres de l'Ebre, i els 144 km/h a l'Empordà i al sud de les Terres de l'Ebre, al litoral i prelitoral, les ratxes de vent se situaran al voltant dels 72 km per hora. De fet, a les zones urbanes d'aquestes comarques, les ratxes fortes assoliran valors superiors als habituals i poden provocar incidències, sobretot en arbrat, mobiliari urbà i elements estructurals lleugers com teulades. Així mateix, Protecció Civil ha activat també la prealerta del Pla Procicat per la previsió de fort onatge. La maremar s'intensificarà aquest dilluns a l'Empordà, on les onades podran superar els 4 metres. Per aquest motiu, Protecció Civil ha demanat que s'extremi la precaució en la mobilitat, així com en les activitats a l'aire lliure, tant a l'entorn natural com a les zones urbanes properes a l'arbrat, com ara parcs i jardins. Passem a parlar de Calella, i és que l'alcaldessa d'aquesta ciutat ha dit avui al programa La Ciutat de Ràdio Calella Televisió que s'ha posat a disposició del PDeCAT per si el partit creu que és necessària la seva inclusió a l'enumerada llista del president, la candidatura encapçalada per Carles Puigdemont i que incorporarà també forces independents i representants de la societat civil. Montserrat Candini ha afirmat desconèixer hores d'ara si ella en formarà part. Candini ha assegurat que el PDeCAT, que tindrà representació a la candidatura, ha demostrat haver posat el país per davant dels interessos partidistes. No tothom ha fet el mateix, ha lamentat. La concreció d'aquesta llista, dit, ha posat un interrogant al fet que ella en formi part i, per tant, tingui opció de repetir l'experiència com a diputada al Parlament de Catalunya.
Jo em veig allà on la gent que pren decisions creguin que puc ser útil. Però si no hi sóc, no em sabrà greu, perquè l'exercici el que es tracta és que el conjunt d'aquesta llista és un conjunt d'una llista, insisteixo molt, la del president, amb molta gent del sector del país, i això vol dir que gent del PDeCAT fem un pas al costat. Ho faré, diguem-ne, en aquest sentit, contenta de saber que allò que es tira endavant ha considerat el president i les persones que ho decideixen que és el millor. A dia d'avui li puc assegurar que no tinc ni idea si vaig o no vaig. Li puc dir també que a disposició del que sigui.
Montserrat Candini ha dit sentir-se afortunada i privilegiada d'haver participat en una legislatura en què s'han viscut moments històrics i haver tirat endavant la feina encomanada. En relació als fets de la nit de l'1 d'octubre, Calella, l'alcaldessa, ha lamentat que la ciutat hagi estat protagonista d'un dels episodis de la repressió exercida per l'Estat espanyol. Ha admès que ja des de l'arribada del contingent de la Guàrdia Civil temia que es pogués desencadenar algun incident.
Jo ja a l'inici vaig intuir que podria haver, diguem, una tensió acumulada per part de la nostra ciutat, atès que era evident que aquella visita tenia unes connotacions especials de repressió. Jo des del minut zero vaig demanar allò, somriures i clavells, que és una manera de dir, doncs, tinguem paciència i demostrem que només amb un gest i amb un gest pacífic podem neutralitzar les accions que suposadament ho poden utilitzar la força, no? Però clar, quan el dia 1 a la nit doncs passa el que passa, vostès saben perfectament que jo em trasllado al lloc i que demano explicacions amb els guàrdies civils de per què havien actuat d'aquesta manera. No únicament no me les donen.
Candini ha posat l'accent en que s'hagi classificat com a secret d'estat tot l'operatiu desplegat a Catalunya amb motiu de l'1 d'octubre, blindant així l'accés a la informació sobre les accions realitzades, entre les quals també les càrregues per part d'agents de paisà a l'exterior de l'Hotel Vila. I tot seguit parlem de Blanes. L'alcalde d'aquesta ciutat, Miquel Lupiáñez, com hem dit en titulars, ha anunciat aquest dissabte al matí que estripava el carnet del PSC i que abandonava l'alcaldia del municipi. Ho va fer després d'haver comunicat la decisió a l'assemblea local del seu grup, que es va reunir divendres al vespre a Lupiáñez. Fins ara alcalde de Blanes i militant socialista des de feia més de 20 anys, va anunciar en roda de premsa de dissabte que es donava de baixa del Partit Socialista i que, conseqüentment, abandonava l'alcaldia del municipi. Aquesta decisió, explica Lupiáñez, l'ha pres després d'haver-se mostrat molt disgustat per la posició dels socialistes envers a la situació política que viu Catalunya, lamentant que el seu ara ja expartit donés suport a l'aplicació del 155 i va dir que la decisió la prenia per coherència i respecte.
Avui també és un dia molt trist per mi, perquè després de 20 anys de militància al PSC i encara algun també més com a simpatitzant, vaig comunicar ahir als companys i companyes de l'agrupació que donava de baixa del partit. Ho he fet per coherència respecte amb els partits que va guanyar la selecció municipal 2015, la llista que vas tindre l'honor d'encapçalar, com a candidat a l'alcaldia del meu poble, Blanes. El detonant ha estat la posició del PSC respecte a la relació amb Catalunya i l'estat espanyol. Estic totalment en desacord amb l'encarament o com s'ha encarat el sobiranisme català aquests últims mesos. I el referèndum de l'1 d'octubre havia d'estar una prova de llibertat democràtica i no una il·legalitat.
L'alcalde va explicar també que un dels motius que van fer decantar la balança va ser les càrregues policials que es van viure durant la jornada del referèndum, davant de les quals esperava que el Partit Socialista tingués una resposta més contundent, així com també va mostrar la seva indignació pels empresonaments dels consellers del govern català i els líders de l'ANC i Òmnium Cultural. De fet, el fins ara militant socialista ha retret al PSC que no hagi sabut reflexionar i gestionar l'encaix de Catalunya amb Espanya durant els darrers 40 anys i considera que la formació, en aquest sentit, ha perdut el nord.
Hem perdut el nord en relació a ser reivindicatius amb el fet català. És a dir, tinc la percepció de que en 40 anys que portem en democràcia el meu partit no ha tingut les habilitats per fer aquest encaix de Catalunya amb Espanya i Espanya dintre de Catalunya. I llavors s'ha arribat, que és el que volem tots, l'encaix natural i tranquil, però també aquest autogovern potent que necessitem per gestionar les deficiències i els problemes i les solucions dels nostres conciutadans.
Lupi Añez va dir que en un principi s'havia plantejat la possibilitat de seguir com a alcalde no adscrit, però que la decisió del partit a nivell de Blanes i de Girona implicava no governar amb un batlle no adscrit i que, per tant, va decidir renunciar també a l'alcaldia. La renúncia es farà efectiva el proper divendres 17 de novembre, dia en el qual s'ha convocat un ple extraordinari que servirà perquè Lupi Añez deixi de ser oficialment alcalde de Blanes, un càrrec que ocupava des del juny del 2015, després de les últimes eleccions municipals. A partir de llavors, la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament, Pepa Zelaya, passarà a ser alcaldessa accidental a l'espera que es convoqui un segon ple extraordinari de presa de possessió de qui hagi de ser el nou alcalde o alcaldessa de Blanes, tot i que encara no s'ha concretat la data. La territorial de l'ANC a Tordera descriu la manifestació del passat dissabte 11 de novembre com un èxit que va desbordar les expectatives. Des de l'ANC torderenca es van facilitar 4 busos que van portar i tornar els manifestants del carrer Marina. Aquesta manifestació es va celebrar sota el lema Llibertat presos polítics, denunciant l'empresonament d'alguns membres del govern, els presidents d'Òmnium Cultural i l'ANC, i l'actuació que està fent el govern espanyol davant l'independentisme català. Marta Paset, tresorera de l'ANC del municipi de Tordera, ha fet una valoració d'aquesta manifestació.
A veure, des del meu punt de vista, suposo que des del punt de vista de molta gent va ser un èxit. Jo crec que va desbordar totes les expectatives i realment els que vàrem estar allà ho van veure. Vull dir, el carrer que molts, com ara jo mateixa, no van poder ni estar en el carrer Marina, sinó que vam tenir que estar en un carrer transversal de la gent que hi havia ja des de les 4 que vam arribar. I llavors, vull dir, tot el seguiment, el tema aquest de les llums dels mòbils que es va veure va ser, bueno, de pell de gallina exemplar.
Marta Paset també ha destacat que les mobilitzacions s'aniran fent al ritme dels esdeveniments que puguin passar durant els propers dies i setmanes. Per tant, les entitats organitzadores informen per xarxes socials de tot el que es programa perquè tothom n'estigui informat. Paset afirmava que s'està preparant l'organització d'un viatge a Brussel·les.
Aviam, en principi, com ja saps, les mobilitzacions també van una mica en funció de les coses que passen. Per tant, ara el que sí que sabem ja des d'ahir a la tarda és que el viatge de Brussel·les sí que està programat ja pel dia 7 de desembre. Per tant, aquest sí que ja us el puc confirmar. El que no sabem encara és ben bé com s'organitzarà. Suposo que durant la propera setmana des del secretariat de l'ANC ens diran alguna cosa i a veure si és que ho hem d'organitzar a un nivell de cada territorial, o sigui, de cada poble, o si s'organitzarà a nivell general, això encara és el que no sé.
L'Assemblea Nacional Catalana s'ha mostrat crítica en les xifres dels assistents el dissabte al carrer Marina i es creu que la xifra va ser semblant a la de les passades diades. També en els últims dies l'Assemblea s'ha mostrat partidària de la llista única favorable a la independència perquè tots els partits i llistes independentistes actuïn de forma unida. Parlem ara tot seguit de Calella i és que la campanya de recollida d'aliments que promou el Banc dels Aliments se celebrarà els dies 1 i 2 de desembre. A Calella, el Gran Recapte compta amb la col·laboració de 7 supermercats i per qüestions de logística es necessiten uns 135 voluntaris i voluntàries que cobreixin tots els torns en cadascun dels punts d'aportació. Càritas Calella és qui coordina el desenvolupament del Gran Recapte a Calella. El responsable d'aliments de l'entitat, Pep Vidal, ha explicat que s'ha començat a contactar amb les persones que van col·laborar l'any passat, però que fan extensiva la crida a la resta de la població.
Entre gent que estigui en el magatzem per anar portant les banyeres plenes i en els 7 supermercats, per, cap a la ratlla entre 135 i 140 voluntaris. Sí, si algú vol ser voluntari, em pot trucar al meu mòbil 686-62-36-13. O bé el telèfon de Càritas 93-776-9-4506, o si ho volen fer per correu electrònic és caritas.calella@gmail.com.
Els contenidors de recollida d'aliments s'instal·laran al Consum, al Capravo, al Bonpreu, a l'Espar i als dos supermercats Dia i també al Nou Mercadona. Des del Gran Recapte s'aconsella donar aliments que es puguin guardar bé i per temps, conserves, pastes, llegums i també altres tipus de productes per a nadons i d'higiene. En el cas de Calella, donar una empenta a les actuals reserves escasses de tot tipus d'olis.
Estem escassos d'oli, tant sigui d'oliva com de girassol, perquè això generalment la majoria ho porta a la Unió Europea, no? Demà mateix descarreguem gairebé 5 tones d'aliments que venen de la Unió Europea, però ja fa ben bé 3 o 4 mesos que no ens porten oli, ni d'oliva ni de girassol. Conserves, tonyina, bueno, en fi, farina, sucre, bàsicament, bueno, esclar, llavors la gent dona el que bonament pot.
L'any passat es van recaptar 22.200 quilos d'aliments a Calella durant els 2 dies del Gran Recapte. Al conjunt de Catalunya, més de 4 milions de quilos. I acabem aquest bloc parlant de Blanes, que ha decidit que a partir d'ara, tots els divendres, es realitzarà una concentració en suport de l'alliberament dels consellers del govern català empresonats, així com també dels dos líders de l'ANC i Òmnium Cultural. La primera d'aquestes concentracions de suport es va dur a terme el passat divendres a les 8 del vespre i es va decidir que seria una protesta continuada cada setmana mentre no s'alliberin els presos. A la concentració, que va plegar diverses persones davant de l'Ajuntament de Blanes, es va desplegar un gran llaç groc per la llibertat dels presos polítics que se suma a les pancartes on s'hi reclama aquesta llibertat. La concentració va servir també per dur a terme una recollida de signatures de suport a la creació d'una llista única sobiranista per a les eleccions del proper 21 de desembre. Avui, campanya de sang a Tordera. El Banc de Sang de Tordera ha organitzat una nova campanya de captació a Tordera. Aquest organisme recorda que la sang no es pot fabricar i que actualment no té cap substitut. L'única forma de disposar de sang és la donació. La responsable del Banc de Sang, Sílvia Delgado, recorda que els requisits per donar sang són tenir 18 anys, pesar més de 50 quilos i estar bé de salut. En aquest sentit, anima a tothom a ser donant de sang.
Doncs els requisits bàsics sempre comentem que és tenir la majoria d'edat, els 18 anys, passar 50 quilos o més, estar en un bon estat de salut i sobretot tenir moltes ganes. Valorem molt que vingui gent de primera vegada, gent jove, que ha fet els 18 anys i que bueno, s'ha apropat a la donació de sang com un fet quotidià, no? I que té ganes de ser solidari i d'ajudar, i una bona manera de fer-ho doncs, és ajudant els altres i donant sang, no?
La unitat mòbil ha estat situada darrere la plaça de l'Església de 5 de la tarda a 9 del vespre. Seguim parlant en aquest cas dels iaioflautes i és que els iaioflautes denuncien el pacte de govern a Calella. Aquest és un dels actors adoptats pel col·lectiu en assemblea que es va celebrar el passat 11 de novembre aprofitant el desplaçament per assistir a la manifestació per l'alliberament dels presos polítics. Els iaioflautes afirmen que el PDeCAT no pot governar amb un partit que declaren és còmplice de l'aplicació de l'article 155. Ho ha explicat un dels membres dels iaioflautes, Josep Puigvehí.
Bé, és a dir, no decidim denunciar-lo perquè considerem que els socialistes d'aquí, i amb el PSOE, doncs són còmplices de l'aplicació del 155 i la repressió que porta al darrere tot aquest article. A nivell local jo crec que doncs, s'han de marcar distàncies, no? I no pot ser fer aliances amb partits que actuen d'aquesta manera.
Puigvehí veu a dia d'avui molt difícil la formació d'una llista unitària tant de societat civil com de partits i assegura que en el cas de les llistes separades donaran suport només aquelles que es comprometin a engegar el procés constituent de la República Catalana i que defensin el retorn del govern exiliat i empresonat.
La llista unitària civil, és a dir, amb persones del carrer, per dir d'una manera que ens entenguem tots, sense polítics, veiem que seria com a agrupació de lectors i, per tant, aquí hi ha una colla de dificultats. De totes maneres, és a dir, sembla que ara aquesta possibilitat ja s'esveix per si sol. No? En quant a llista unitària de partits, sembla que la llista unitària és molt complicada, també. Llavors, en el cas de que, o sigui, que hi haguessin llistes separades, donaríem suport a qualsevol llista, però amb uns punts programàtics mínims.
En l'assemblea celebrada dissabte van acordar també buscar complicitats amb altres col·lectius de iaioflautes i impulsar conferències a l'aire lliure que convidin a la reflexió sobre temes socials. I parlem de nou de Palafolls i és que la Diputació de Barcelona escull l'agenda escolar de Palafolls com a projecte de bones pràctiques. L'agenda dels centres escolars de Palafolls ha estat premiada per la Diputació de Barcelona com a projecte de bones pràctiques dins del marc dels Dies Europeus de la Solidaritat Local. L'agenda que edita i promou l'Ajuntament de Palafolls des de fa 4 anys ha servit per traslladar els projectes de cooperació i solidaritat arreu del món a les escoles del municipi a través de la participació dels professors dels centres, les AMPAs, l'entitat Palafolls Solidari i els propis alumnes de les escoles. A partir d'ara, iniciativa la Diputació de Barcelona ha decidit premiar el projecte en marxa des del curs 2013-2014 per haver contribuït en l'educació en el fet cooperatiu i serà presentat el proper dimecres en el marc de la ponència la contribució del món local a l'educació per al desenvolupament, reptes i experiències. L'agenda escolar de Palafolls ha servit, per exemple, per difondre la tasca que des del municipi es du a terme a San Isidro, Nicaragua, on es treballa en projecte de cooperació en el desenvolupament. Des del curs 2013-2014, l'agenda ha anat evolucionant com a eina per conscienciar el municipi al voltant de la cooperació i la solidaritat cap a països d'arreu del món. El primer curs va servir per explicar els projectes de cooperació a l'alumnat i al llarg dels següents cursos ha anat evolucionant en aquesta tasca solidària. Moment de parlar d'esports. Comencem parlant dels resultats a Palafolls. Empat de la matera del Club Deportiu Palafolls a casa i golejada del B a domicili. La jornada futbolística del cap de setmana ha deixat punts pels equips de Palafolls. La mater A va aconseguir sumar un empat a casa contra el Club Futbol Palafrugell amb un 2-2 al marcador, mentre que el B va golejar l'Olímpic Malgrat per 1-4 fora de casa. El partit que enfrontava la matera contra el Palafrugell ha es disputava aquest dissabte a la tarda al Palestàdium Lluís Moner i va significar un punt de respir pel club local. Els de Manel Taboada van aconseguir trencar la ratxa de derrotes que portaven des de ja fa 3 jornades. El Palafolls va encetar el marcador al minut 59 amb un gol de Parera. Amb aquest resultat, la Matera se situa a 15a posició amb 8 punts, empatat amb el Roses, que és 16. Un panorama força diferent és el que va pintar fora de casa la Mater B, que va golejar l'Olímpic Malgrat per un gol a 4. Parlem ara dels resultats de Tordera. La jornada començava amb l'enfrontament del club Futbol Tordera al Municipal d'Esports contra el Quart, el líder de la categoria. Mal partit dels grocs i vermells que no van poder fer front al potencial dels visitants que en tot moment van anar per davant. El marcador final va ser de 2-4. El Club Esportiu Tordera Femení segueix sumant victòries. En aquesta ocasió es va imposar d'una forma contundent a la pista del Vilassar de Dalt per un 36-60. Passem del bàsquet al Club Patí Tordera, que no va poder revertir el gol inicial del Club Patí al Covendas, si va acabar desaprofitant les opcions de les faltes directes per encaixar la primera derrota de la temporada per un gol a 0. I per últim acabarem parlant de Calella, els resultats esportius dels equips calellencs per aquest cap de setmana. En bàsquet, líders, les noies del Club Bàsquet Calella sumen 9 de 9 victòries. Nova victòria de les calellenques per un 64-38 contra les franqueses. En bàsquet, segueix la dinàmica negativa del Club Bàsquet Calella. Derrota dels calellencs a la pista del Sant Celoni per un 70-66, un resultat encara que força ajustat. El tenis taula, el Club Tenis Taula Calella Termotur va perdre per un 6-0 a Badalona, un resultat força contundent. I en futbol, el Club Futbol Calella no m'aixeca cap, va perdre 2-1 davant del Mataró. El debut de Quique Gómez no ha fet canviar les coses a un Calella que va jugar amb ni més ni menys que 10 baixes. I quan sona aquesta sintonia és el moment de connectar amb el Servei Meteorològic del Maresme. Ho fem, com sempre, amb el nostre company Quim Serra, que ens farà doncs, una previsió per les properes hores i els propers dies. Avui, recordem, hem tingut un dia força vent. Quim Serra, molt bona tarda. Com ho tenim, això?
Hola, bon dia. El temps de les properes hores, aquesta tarda concretament, continuarà marcat bàsicament per aquest vent de component nord, moderat, amb alguna ràfaga forteta aquí al Maresme, però tampoc no massa intens, 60-65 km per hora a molt estirar, és el que esperem. Pel que fa a la situació marítima, en conjunt aquesta tarda dominada per la maror a tota la costa de la comarca, per tant una mica alterada, i les temperatures que aniran a la baixa. De fet, les mínimes d'aquesta pròxima nit baixant entre 3 i 4 graus respecte a la nit anterior. Demà encara restes de vent al matí, però aniran marxant en conjunt predomini del sol, per tant, temps tranquil i amb ambient una mica més fresquet, sobretot a primeres hores del dia, com ja hem dit, ja que a les hores centrals de la jornada les màximes, com avui, s'enfilaran fins als 16 o 17 graus. Per tant, l'ambient serà suau, agradable al migdia, en contrast amb la nit força més freda. Demà passat dimecres, de moment, continuarem amb bonança meteorològica.
I fins aquí l'informatiu d'aquest dilluns 13 de novembre. A l'edició i locució Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Ho deixem aquí, nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora i com sempre diem, ens podeu seguir a través de la teva emissora local i a través de les xarxes socials. Res més per la nostra part, que acabeu de passar un molt bon vespre i ens retrobem demà a la mateixa hora. A reveure. Adeu-siau.